11 minuts i seran les 6 de la tarda.
Carles Planes, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda, bona tarda.
Què tal, estimat? De què ens parles avui?
Avui us vinc a parlar d'un dels personatges més inquietants, probablement, que hi ha a Catalunya, que és l'Alejandro Cao de Venós, que potser és un nom que generalment no sona molt, però per entendre'ns podríem dir que és l'únic occidental que té permisos per entrar i sortir quan vulgui de Corea del Nord.
L'himne nacional de Corea del Nord. A veure, centrem una mica el personatge. Ha estat protagonista, perquè dilluns vam saber que l'FBI nord-americà ha posat en la llista negra, entre cometes, aquest català, originari de Tarragona, molt vinculat amb el règim de Corea del Nord, de Cao de Venós, és com es diu, personatge que el coneixem de fa temps, però això de l'FBI, com a mínim, ens ha picat una mica la curiositat, no? Què ha passat aquí?
Sí, completament. Com deies, l'FBI va emetre el dilluns una ordre de cerca i captura de l'Alejandro Cao de Venós, que és un controvertit activista polític que és conegut bàsicament perquè ell s'ha erigit com a delegat especial per les relacions culturals de Corea del Nord. És un personatge, com dèiem, molt enigmàtic, que sempre ha tingut aquesta vinculació amb el que és probablement el règim més hermètic del món.
¡Manche! ¡Manche!
Su notoriedad llega al punto de que aquí le vemos arengando a las masas en uno de los actos para celebrar el cumpleaños de Kim Il-sung, absolutamente comprometido con la causa.
Bueno, això era de fa uns anys, quan aquest personatge creava tanta fascinació que se'n parlava a tots els mitjans, fins i tot a vegades d'una manera una mica escèptica, no? Una mica en broma, perquè... Clar, tu estàs tenint una persona que és de Tarragona, que té aquest llinatge aristocràtic, gairebé és un personatge molt curiós, que, clar, diu que té aquestes relacions directes amb una dictadura, amb una dictadura sangrant, no? I arriba un punt que la gent se'l prenia com si fos una broma, però vam saber aquest dilluns que els Estats Units l'ha posat en la seva llista negra i l'acusa d'haver violat la llei de poders econòmics d'emergència internacional, que és, per entendre'ns, una llei que té els Estats Units per sancionar els seus ciutadans que facin negocis amb estats que Estats Units doncs, considera enemics, com pot ser Corea del Nord, com pot ser Iran, com pot ser Síria, altres països que estan en aquesta llista negra, i en aquest cas és el cas del règim de Kim Jong-un.
Se l'acusa d'ajudar Corea del Nord, aquest règim de Kim Jong-un, però com? Ajudar-lo com?
Sí, doncs l'FBI parla de que ell hauria actuat com a enllaç per ajudar a que Corea del Nord esquivi les sancions internacionals que pesen sobre el país, sancions econòmiques doncs, per aquesta dictadura i que es fixin al país. I com podia esquivar les sancions? Doncs a través de l'ús de criptomonedes i tecnologia blockchain.
Tornen a aparèixer les criptomonedes.
Sempre, estan en tots els marrons.
Sí, déu-n'hi-do.
I el blockchain, doncs, per explicar una mica, perquè és una tecnologia molt utilitzada però relativament poc coneguda a l'hora d'explicar-la, bàsicament permet crear unes xarxes descentralitzades que permeti una connexió i intercanvi entre dues persones, com fem ara a través d'internet, però d'una manera que no passi per uns servidors d'una gran empresa tecnològica, sinó que només aquesta informació passi entre l'emissor i el receptor. Per entendre's, és una manera de que és l'arquitectura que sustenta les criptomonedes, i això fa que, per exemple, si entre nosaltres ens enviem diners amb criptomonedes o a través d'aquesta tecnologia, que faci sigui més difícil de rastrejar i que, bueno, s'esquiva a vegades el control de les autoritats, no? Que això ha servit moltes vegades per impulsar el crim. I també seria, probablement, a aquest cas, la justícia dels Estats Units senyala en aquest personatge de Tarragona d'haver operat com a intermediari, coordinar-se amb el règim de Corea del Nord per contractar a Virgil Griffith, que és un programador estatunidenc molt conegut perquè és un investigador de criptomonedes, que va viatjar a l'any 2018 a Corea del Nord per fer un congrés de criptomonedes on explicava com utilitzar aquesta tecnologia per esquivar les sancions. I aquest estatunidenc va ser detingut l'any 2019 i el 2020 es va declarar culpable d'haver conspirat per ajudar a Corea del Nord.
Tot això és del que acusen a Cao de Venós. Parlem molt de Cao de Venós, que en algun moment, potser hi ha gent que pel nom igual no, però si veuen la imatge potser sí. Qui és Cao de Venós? D'on surt Cao de Venós? Com arriba Cao de Venós a tenir aquest fil directe amb el règim de Corea del Nord, que és tan allò tan tancat en ell mateix i que té tan poques relacions amb estrangers. D'on apareix?
Ell és descendent, a priori, de l'aristocràcia espanyola i de la Vall d'Aran. Descendeix, a priori, d'arxiducs de fa segles, però els seus pares, la seva mare és de Barcelona, el seu pare era de Granada, ell va viure durant la seva infància a Granada, va néixer a Tarragona, però després va viure a Granada, i és un personatge de sang blava que, curiosament, des de que tenia 15 anys va començar a sentir una atracció molt forta cap al comunisme, cap a la ideologia comunista, i va començar a militar ja amb 15 anys al Partit Comunista d'Espanya. Mm-hmm. Des de dins del Partit Comunista d'Espanya, allà el que ell fa, comença a teixir relacions amb famílies nord-coreanes que vivien a Espanya per aquell llavors, i el que passa és que teixeix aquestes relacions tan personals que acaba identificant-se fins al punt d'ell sentir-se més nord-coreà que d'aquí. I comença a guanyar-se la confiança del país fins a arribar al punt de que ara mateix té la doble nacionalitat, uh-huh, i és de nacionalitat nord-coreà.
Me siento absolutamente norcoreano por los valores de unidad, de lucha y de creencia en una sociedad comunista. Es lo que me llena. La confianza de nuestro gobierno, de nuestro mariscal Kim Jong-un en mí para representar a la República en tantos sectores, eso para mí es lo que más vale del mundo.
Clar, això, com dèiem, fa que durant anys generés moltíssim atractiu mediàtic. Un personatge així, tenir-lo aquí al costat de casa, era sorprenent i molta gent volia parlar amb ell. També se l'ha descrit moltes vegades perquè té un posat altiu, té un posat xulesc, i moltes vegades s'havia pensat de si anava de farol, si era un bufó, si tot això era...
Si era broma, no?
Si era broma, si era un personatge extravagant que només feia això per tenir notorietat mediàtica. Però sí que és cert que ha aconseguit cert poder, no? Perquè ara mateix ell és membre honorari del Partit dels Treballadors de Corea del Nord, també és membre honorari de l'Exèrcit Popular de Corea del Nord i és fundador de l'Associació d'Amics de Corea del Nord, que és un grup internacional que reuneix a fanàtics del règim comunista d'arreu del món. Mm. I clar, com dèiem, és un personatge també molt misteriós i que ha arribat un punt en el que diverses fonts d'investigació el que han fet és senyalar que ell, malgrat diu que no cobra res de Corea del Nord, és la persona que funciona com a enllaç per si tu vols viatjar a Corea del Nord. Generalment són periodistes, però també podrien ser activistes comunistes. Ell el que fa és utilitza la seva influència per cobrar comissions. A través de portar aquesta gent cap a Corea del Nord.
Ara ha estat l'FBI dels Estats Units, però no és la primera vegada que ell té problemes amb la justícia, no?
Sí, així és. Alejandro Caudevenós el van detenir fa 6 anys en el marc d'una operació que hi havia en tot el territori per tràfic d'armes. Va ser llavors quan li van retenir a priori temporalment el passaport, però fa ja des de l'any 2016 que no pot sortir d'Espanya. I ell va caure dins d'aquesta operació i en el seu xalet de Tarragona s'hi van trobar dues pistoles comparades amb el mercat negre d'internet, dues pistoles que eren il·legals i que tenia fins a 2.000 cartutxos.
Adquirí esas armas exclusivamente por la defensa de mi vida, de mi familia, y estaban en el cajón en casa, no las llevaba encima, ni iban en el coche, ni nada de esto.
Clar, el cas ara mateix encara està als tribunals, és un procés d'aquests que va per llarg, però clar, això és el cas que té obert Espanya, després hi ha el cas que té obert amb la justícia dels Estats Units. Però no només són aquestes les acusacions que té, sinó que també l'any 2020 es va estrenar un documental que es diu L'Infiltrat, en el que se'l grava amb càmera oculta, ell estaria operant presumptament com a enllaç amb Corea del Nord en un suposat entramat internacional de tràfic d'armes i de drogues, no? Clar, tot això, a priori, aquest suposat entramat seria per, a través del comerç il·legal, proporcionar diners al règim perquè pugui esquivar les sancions, pugui seguir operant i pugui funcionar. De fet, funciona com un estat criminal. El documental és molt interessant, el teniu a Filmin, i això és una de les coses que Caudevenós deia en el talp que hi ha infiltrat dins d'aquesta associació de fanàtics de Corea del Nord en relació al comerç d'armes quan l'havies de fer en països de l'Àfrica.
Los negros tienen eso. Vale. En cuanto te despistas, te lo roban todo.
De acuerdo.
Todo. Incluso una gota de agua. Necesitan tener siempre a alguien por encima que les diga lo que tienen que hacer.
Vale.
Si no, simplemente dormirían o robarían. Si el jefe blanco no está ahí, se convierten en animales y lo destruyen todo.
Vaya, que soy racista.
Sí, a sobre racista...
Té tot.
És un bon paquet, però clar... Ell, en el fons, el que està fent és operar d'enllaç per un estat que acaba utilitzant, ho hem vist moltes vegades en aquests últims anys especialment, com que és un estat pària que està condemnat econòmicament per les sancions internacionals, el que fa el règim per esquivar-ho és llançar, tenir tot un servei de cibercriminals que operen per Corea del Nord, llencen atacs contra empreses occidentals, contra empreses, bueno, realment de tots els països, perquè també han llançat contra el Banc de Països Asiàtics, contra empreses de països asiàtics, per robar diners i així finançar el règim. I, de fet, Corea del Nord també està darrere d'un dels principals casos de delinqüència en contra de les criptomonedes que es va produir l'any passat. Es van robar, bueno, centenars de milers d'euros en criptomonedes i es va descobrir que darrere hi havia aquest grup de cibercriminals que es coneix com Lazarus, que... funcionava a través del règim de Pyongyang. Era un grup de cibercriminals contractats pel règim per anar robant diners a gent arreu del món per finançar el règim.
Per tant, no sabem si cau de Venus i va prendre part o no, com diu l'FBI, però en tot cas sí que sabem que el règim de Corea del Nord de coses com aquestes n'ha fet diverses vegades, de robatoris, etc, a través de ciberdelinqüència.
Sí, és habitual. Les Nacions Unides van aportar un informe fa relativament poc en el que parlaven que Corea del Nord havia robat fins a 2.000 milions de dòlars fins a l'any 2019, però que això anirà creixent.
Molt bé, doncs estarem pendents de si realment hi ha més proves o no, i si Cao de Venos és un dels que ha utilitzat el règim de Pyongyang per tal de robar aquestes criptomonedes. Carles Planas, gràcies, bona tarda.
Moltes gràcies.